4 minuts comença La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, programa número 73, 9 i 5 minuts, això és ràdio en directe amb en Raül Vall, sempre aquí acompanyadíssim.
Així és. Bon dia a tots i totes, benvingudes, benvinguts a la ràdio pública de les Illes Balears, en aquest magazín que vos acompanyarà fins a les 12 amb actualitat, entreteniment, entrevistes, fires, festes, un poc de tot.
Un pot de tot, vos hem de dir que avui el manco aquí a Mallorca par de 4 nívols baixos, he passat per el passeig marítim, i fa un diarro, Raül, la mà és una bassa d'oli, una tranquil·litat.
Ahir, a la previsió meteorològica, mos varen dir que fins dimarts vius.
Sí, que podria haver ruixats a diferents punts.
Però tot apunta que farà un bon calor.
Sí, calor. I doncs sí, la gent que passeja, que surt a córrer, i he vist que havien a la part de quan entres a Palma, per la part del Palau de Congressos, i hi ha restriccions de trànsit perquè fan la 50 volta a Mallorca en moto. No sé si tu ets mote o no.
Jo no, mon pare ho és per tot dos.
Massa, sí.
Sí. Així que, sí, només de camisetes de motos, és a dir, així. És a dir, ell és així.
T'he de dir que jo mai he estat de moto, sempre m'he estat molt...
Sí, jo... No, jo
me fa un poc...
Tenia moto als 14 anys, que ara ho pens i dic, mare de Déu.
Mare de Déu, quin moment.
Sí, però tenia moto als 14 anys, però llavors ja n'es deu i quan vaig poder tenir el cotxe, sí, ja la moto se'm va quedar un racó.
Sí.
I llavors llogarets, que feia en aquesta santa casa, amb un mobiler que no arrencava a la de tres. Això és la meva experiència.
Sí, tots en qualsevol moment t'han demanat moto. De fet, la meva filla me va demanar moto i té un casco. Per si pujo una moto, però una moto no.
Pues és, crec que és millor quasi que vagi ell en sa moto, perquè de paquet...
No, la veritat que això va ser una mica tenia. Ara ja està.
L'altre amic té cotxe, no?
Ara ja podem vendre el casco. Correcte, estem passant volant. Sí, bé, però tots tenim el moment de moto.
Sí, anem a lo que anàvem. Avui començarem amb desastres. Desastres, perquè en aquestes illes no pensant que tot és l'aire de la calma, mentida.
Avui, avui començarem amb en Julio, amb en Julio Bastida, que ja el tenim a l'estudi, ara el saludarem, i és que vull avançar això un poquet, perquè per això deia el tema de les motos, perquè amb motiu d'aquesta 50 volta a Mallorca ell haurà de ser en el passeig marítim, en Julio Bastida, i per això parlarem de tot el que passi dels successos dels darrers dies aquí a les Balears amb en Julio Bastida, però després també tindrem temps per l'entreteniment.
Sí, perquè aquell proper dimarts celebra la primera edició dels Premis Joves Talents que impulsa la direcció insular del Consell de Joventut del Consell de Mallorca. En parlarem de quines són les categories, de qui s'ha presentat, de com serà aquesta festa... Bé, un poquet de tot això.
Sí. I ja que xerram d'accident de trànsit, també de circulació de motos, també volem parlar avui amb en Toni Cànovas en el final d'aquesta primera horeta, perquè ell és expert en seguretat vial, i avui parlarem d'un tema concret, i és que sabeu quan heu de canviar les rodes del cotxe o d'un vehicle, de les motos? Sabeu quan s'ha de fer? En quin moment? En temes de seguretat? També sabeu quan s'ha de passar si té bé? Això també demanarem. I també, en el Comodús, en aquesta primera hora, plantejarem una pregunta que m'han fet una senyora en el carrer, sí, que m'ha demanat a veure si els turistes residents a Mallorca paguen el seguro o no. Ella té aquesta corolla, vols saber?
Cotxe?
Sí, si han de pagar, si no ho paguen...
Si el lloguer, ja té seguro?
Ja, no, però són la gent que viu aquí a Mallorca. Se suposa que són residents, un alemany, no? Viu aquí.
No, resident. Ve, està una temporada. O també li donem el carnet de resident?
No sé, que ella ho demana i jo vull saber...
Molta polèmica, però.
Sí.
Bé, ja
segur, això segur, això segur. I després, a la segona hora, farem una entrevista a la Sandra Sallés. Ella és una mallorquina que s'ha anat a viure a Granada amb la seva parella, amb el seu home. Serà mamà en el mes de novembre. Resulta que s'ha anat allà perquè aquí a Mallorca és impossible viure, no poden pagar lloguers, i mos explicarà la seva experiència, la comparativa, no?, del que era viure a Mallorca i per què se n'ha anat a viure a Granada. Això és un exemple de molts que darrerament
tenim. Sí, perquè de fet, els Balears estem conquerint Astúries, pareix, que estem comprant mitja Astúries.
Sí, també a Huelva.
En xerrem. Bé, de tot això, després farem una passejada per Mallorca, en aquest cas en la Fira d'Escaragol, sí, que se celebra avui mateix en el poble de Sant Jordi, aquí a ciutat. Així que...
I també farem una volta per al Museu del Calçat d'Inca, perquè fan una exposició cultural per unir llaços entre Senegal i les Balears.
Ah, molt bé. Sí. I, com sempre, tindrem una recepta d'aquestes de bones de... Ui, quina boca m'ha sortit ara. De bones d'aquestes de diumenge.
Un poc Glòria Fuertes. Un globo, dos globos.
I d'això, perquè anirem a l'Esport de Solla, en Maribel Quirós, que mos farà peix a la mallorquina.
Ah, que bo, que bo. I acabarem amb una entrevista d'11-12 amb una primera pista cantant mallorquina, però adoptada a Barcelona. Au.
Ja està, pam, ja ho hem mullat.
Pam, ja ho
hem
mullat.
Vinga, començam.
Començam, perquè està flipant en Julio Bastida en aquest moment. Vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò sí, amb en Julio Bastida, d'Hockey Diario, responsable d'Hockey Diario Balears. Molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia a tots, com
Així començam el programa sempre, nosaltres.
Començau bé, eh?
Començam bé, pam, 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 pam.
Fent de Glòria Fuertes, xerrant de receptes...
I tu tens d'aquí poc una cita en el passeig marítim, d'aquí 10 minutets més o manco, un quart d'hora hauràs de partir, però abans, clar, hem avançat aquesta secció perquè ve calenteta també, eh?
Sí, me'n vaig a les motos, que hi ha 8.000 motos a la 50a volta internacional de motos, sí, i han de ser per allà.
Idò, vinga, per on començam? Perquè ha hagut...
Jo crec que començaria en l'accident de trànsit. En l'accident de trànsit, que hem de dir que és una autèntica desgràcia el que va passar, va ser ahir vespre, a les 20:10 del vespre, autopista, hem de situar en els oients, autopista d'Inca, però sentit Palma, estem xerrant 3 km 13.500 aproximadament, on hi havia sembla. Segons les primeres hipòtesis de la Guàrdia Civil, havia dues motocicletes de gran cilindrada que anaven circulant. S'està investigant, s'està esbrinant què és el que va passar. Hi ha qualque testimoni que diu que tenien una conducció temerari, hi ha altres que no. Bueno, això s'ha d'esbrinar. El que sí que sabem, i són fets ja constatables, és que una d'aquestes motocicletes va caure, va topar contra el guardarrail de l'autopista i va morir exacte. De fet, hem pogut veure un vídeo que m'ho he mostrat, que és impublicable, en el que, bé, sabeu com està molt... Bueno, mort, estàs en terra, damunt l'asfalt, aquest jove que té 20 anys, i que va morir exacte.
Va morir l'acte i... I bé, és un desastre, les
una
imatges
escarrufen. Evidentment, però
bé, hem de dir que l'altre conductor també està molt greu, està molt, molt greu, i també s'atén per la seva vida.
Ah, i les motos, cau, sí, clar, nosaltres som la carrosseria. Eh? Això passa. Més coses. Detinguda una parella de colombians per copetjar i donar amb una corretja en el seu fill, petit.
Sí, correcte. Això és una investigació de SOFAM, de la Policia Nacional. Hem de dir que això se va produir ja fa un mes. Són dos nins petits, un nin i una nina. La nina té 13 anys, el nin és més petit, té 7-8 anys, i el que va passar és que tenien ferides, cops, els van endur a l'hospital, bueno, van endur un PAC. El PAC va veure coses rares i ho va enviar cap a l'hospital. Són els pares, va activar el protocol establert, va dir aquí hi ha coses que no quadren, varen entrevistar-se només en la nina, i la nina va reconèixer que era, en aquest cas, els pares, que inclús amb una corretja els hi donaven cops, eren compatibles amb el que deien els metges, després varen agafar el nin, el que ja sabien de la nina, li van demanar, i el nin també va corroborar punt per punt tot el que deia la germana, automàticament se va detenir aquesta parella. El que va passar és que un és espadrastro, l'altre és la mare. Espadrastro va venir, bueno, nòvia de seva mare, va venir de Colòmbia a viure també amb aquesta dona, que també és colombiana, i aquí va començar tot el sarau. Però els qui copetjaven eren tots dos, no? O sigui, tots dos agredien en els fills i en els fiastres. I què va passar? Que automàticament, i això és el més rellevant de tot, perquè això t'indica la gravetat, i és que automàticament el Consell de Mallorca va agafar la tutela dels dos nins. Això què significa? Que no són quatre cops i te criden l'atenció, que això no s'ho pot fer i tal. No, no, no. Aquí, quan ja veuen que realment hi ha una agressió i prolongada en el temps, perquè també perquè hi ha violència de gènere i tot aquest tema, la policia va detenir tots dos i el jutge va ordenar que retiraven la custòdia als pares, s'encarrega el Consell de Mallorca i ells tenen un ordre d'allunyament dels pares i ara veurem dels nins i ara veurem què passa.
Normalment passa, no? Quan són tant son pare com sa mare que peguen a un infant, en el 90% dels casos també hi ha violència domèstica entre ells.
Correcte, i el que és lo habitual és que els hi solen donar els nins a un familiar, o del pare o de sa mare, solen donar a un familiar i li posen l'allunyament. Però quan realment el Consell automàticament te lleva els nins i se'ls queda ell i un jutge l'autoritza, és perquè realment ja ha passat i està molt prolongat en els temps.
També hi ha un altre cas bastant dur, que és la condemna de com titulau a OK Diario, un depredador que violava, que bueno, feia de tot amb una nina de 7 anys.
Sí, i de Senegal. Era una... Bé, aquesta història nosaltres la dèiem el monstruo del Gaida, perquè és un tipo que, i ara ja sí que ho poden dir, perquè està condemnat a 34 anys de presó. Se diu aviat, eh? Crec que és una de les condemnes més fortes que he vist jo aquí a les Balears. 34 anys de presó. I tot això ve, i és un senyor mallorquí, eh? Un senyor mallorquí que coneix a una dona de Senegal i li diu que vingui cap aquí i que dugui la seva filla. Quan és aquí, a partir d'aquí comença la pesadilla d'aquesta nina. Tenia 7-8 anys quan va arribar. La va tancar a una finca del Gaida, no la deixava sortir, la violava quan volia, no li donava de menjar, la tenia d'esclava sexual i també laboral, li havia de fer totes les feines, i va anar cresquet aquesta nina fins que tenia 16-17 anys, i la tenia tan sotmesa que quan anava a escola, quan anava a l'institut, tal, és que li tenia autèntic por i la tenia gravada, o sigui, li va posar càmeres a sa casa per tot, i això està passant a Mallorca, eh? Això al Gaida, eh? O sigui, no estem xerrant de l'estranger, xerrant del Gaida. La tenia gravada fent totes aquestes barbaritats i la violava dia sí, dia també.
Això fa uns anys ja, no?
Sí, 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 sí. Bueno, se va prolongar des de que tenia 7 anys fins a nina 16, o sigui, mira els anys que tal. En el final, gràcies a que els instituts, els col·legis, tenen els psicòlegs, tenen els professors, van començar a detectar coses rares d'aquesta nina i van alertar. I la policia va començar, la Guàrdia Civil en aquest cas, va començar a esbrinar què passava, fins al moment que ho van detenir en aquest home. No li va quedar més remei que reconèixer els fets, perquè a més també està tot gravat, o sigui, és que va gravar les seves barbaritats, i al final ho van detenir, i ara l'han condemnat a 34 anys de presó.
Sense assenyalar absolutament a ningú, però és una pregunta que crec que tothom se fa. Si la van violar durant 11 anys, quan deim que l'escola va detectar, se tarda tant en detectar? No ho sé.
És que a vegades és complicat. A vegades és complicat. Sí, sobretot perquè no se tarda tant, i amb això no és un tema de racisme, simplement és un tema d'idioma. Clar, ve una persona de fora que no domina l'idioma d'espanyol. I clar, fins que comença a fer amics, comença a dominar l'idioma, clar, els professors ho tenen molt més complicat de poder xerrar amb aquesta...
I treure informació a una persona que no s'està obrint perquè té un problema
d'idioma, de comunicació. I tot dic, és igual si fos alemany, ucranià o el que sigui. L'idioma és una barrera.
Han detingut en aquest senyor que no se li va ocórrer res més que, a part de robar un altre home, una persona gran de 93 anys a Campos, a una de les places d'allà de Campos, idò, l'han detingut.
Sí, l'han detingut i han de dir que és un home. L'agressor és un home de ja mitjana edat, de 40 i pico per amunt, i ojo, mallorquí, del poble, que ara resideix a Palma, però era del poble, o sigui, un tipus conegut del poble, però que ara resideix a Palma. Mallorquí, amb 8 llinatges mallorquins, i què ha passat? Que, segons la família de l'agressor, que està, bueno, imagina't, un fiteu o un germà, tu, Campos és un poble petit, i tothom se coneix. Què passa? Que sabre que el teu germà o el teu fill és que ha fet això a un altre veïnat del poble que ho coneixes...
Que pues... això és el senyor major que va tomar...
Sí. Aquest és.
Pues
resulta que és del poble, i què diu sa família? Que els sap molt de greu el que ha passat, però està totalment enganxat a les drogues, aquest home, i que per 10 euros mataria inclús a sa mare.
Bueno, això és el que ha dit. Un cas molt molt parescut en el sentit de que l'origen és el mateix, que va passar a sa poble, que el germà va matar a sa altre germà perquè el germà va entrar i va robar sa mare, i tot era perquè estava enganxat a sa...
Sí, i és una pena, perquè són famílies, ja t'he dit, mallorquines de tota la vida, que se coneixen entre ells. O sigui, víctima i agressor se coneixen. O sigui, és un desastre. I que per robar-li 10 euros... Però és que el que va dir sa família, i a més és cert, és igual si hagués estat un nin, aquest home de 92 anys, o inclús sa mare, o sigui, l'hagués robat. Està tan enganxat a ses drogues que faria qualsevol cosa per... De fet, ja no viu a Campos, viu a Palma, per això.
Bon. És un desastre, mem, i un altre desastre avui.
Jo t'he dit que començàvem amb desastres.
Sí, no, i una... Bé, què ha passat a Eivissa, un hospital?
Això no m'atreves ni... Això és un altre. Tenim, sabeu que a Camp Misses, davant Camp Misses hi ha el que és el poblat xabolista aquest que tan polèmic, sí. I caravanes i tal, bueno, un desastre que tenen allà a Eivissa, espectacular. Un d'aquests, que està allà, no se li va córrer una altra cosa, que és vespre, de matinada, entrar dins l'hospital, va forçar una porta, perquè està tancat, l'hospital de Nosconsors Pares i tal, ja està tancat, i només pot, hi ha una porta per accedir, hi ha un vigilant. Per tant, està tancat. Va forçar una porta, se va ficar dins una habitació d'una dona de quasi 70 anys, que té càncer, està en cures paliatives, i va abusar sexualment d'ella. Això... en quasi 70 anys.
Mare meva.
La dona, així com va poder, va activar el botó d'alarma, va anar i va començar a córrer i va fugir. Ara la Policia Nacional l'ha detingut, ja està a presó, el jutge l'ha ficat a presó, i li acusa, evidentment, d'un delicte d'agressió sexual.
Vull acabar d'una manera més simpàtica, perquè jo m'ha... saps què vull dir? No, és el que hi ha. Però a Son Goleu preparen el Mundial de Futbol.
A Son Banya.
A Son Banya, això, perdoneu.
A Son Banya.
A Son Banya.
Han porat tot el que són les xaboles,
aquelles... vestit,
les barraques de Son
preparats.
Banya. Ja està, en camisetes, tot d'Espanya. I, a més, escolta, totes les barraques, tu passes per davant...
Quina feinada.
I...
Sí, també.
Tot està pintat d'Espanya...
Ja que tenen poques feines.
En camiseta d'Espanya... S'han gastat tot bé, no?
Vull dir que ja duen uns mesos a Fira d'Abril...
Sí, han fet un màrqueting i tal,
i ara toca Mundial, però s'han currat. Ara... He vist la fotos, imatge...
Sí, sí. Ara és tot Espanya, tots amb Espanya. Sí,
se'n riuen de Santi de la festa, això ho dic.
Jo crec que se pensen que així sí. Pues, tindran un pot de bo en la policia i diran, sí. Ja, ara durant el Mundial tindràs una... Però no.
Exacte.
La policia actuarà igual.
Molt bé, Julio, idò, te deixant que te'n vagis a ses motos.
Vinga.
I alerta i res.
Fins la setmana que ve.
Bon diumenge.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Ríete. formas de decir que sé que todo irá bien.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és informació.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
Tentol. Tentol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el con.
En el meu pare.
A la meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Pràcticament ja a les 9 i mitja del matí, avui és dia 16 de 7 de maig, com passa el temps, de 7 de maig, i aquest és el programa número 73. Si vos incorporeu ara mateix, heu de saber que tenim moltes coses per endavant i aprofitant que avui és la 50 volta a Mallorca, Raül, hem pensat també que podíem parlar de seguretat vial.
Molt
ha hagut accidents de trànsit darrerament, que no mos agradaria no parlar d'aquests temes, però n'hem parlat avui amb en Julio Bastida ja de bon dematí, i ara sí que volem aprofitar aquesta 50 volta a Mallorca per parlar de seguretat vial. No parlarem tant de motos, sinó d'un fet que a vegades tenim dubtes. A vegades no sabem quan hem de canviar les rodes del cotxe i en quins casos també ens poden sancionar. Quan se canvien? Se canvia una roda, se canvien les dues, han de passar les dues a darrere, quan xerram en aquest cas de cotxes, no? de turismes, si és el dibuix, si és el gruix. Anem a escoltar un senyor primer que feia aquest comentari. Jo li demanava fa un parell de dies a veure si ho sabia, quan s'havia de canviar la roda del cotxe, i aquest senyor mos deia això. Tu saps cada quan s'han de canviar les rodes d'un cotxe?
A ver, cada cuánto no, sé que cuando se desgastan las líneas para que sea seguro conducir con ellas, pero no tengo ni idea.
Sí, per tu és quan se'n va lo que seria el dibuix.
La adherencia, sí. Però no tengo ni idea de cuándo se desgastan.
Aquest senyor era una senyorita o senyora, però és igual. El cas és que això és una mica el que la gent diu, no?, quan ho demanes. Idò, vinga, anem a posar una mica fil a l'agulla amb aquest tema i parlem amb en Toni Cànovas. En Toni és expert en seguretat vial. Molt bon dia, Toni. Com estàs?
Bon dia, Joanmi, de primera.
Beníssim. De primera esperen que sigui el Mallorca, també, avui, per cert.
Això
ja és cosa meva. Ja començant.
Ja hi ha pas pet.
Ja que hi som, anem a tocar fusta.
Però encara queden hores per això. A veure, el tema de les rodes és un tema que bastant recurrent. Sabem, realment, en general, penses que sabem que no canviar una roda, això és una altra història, però quan les han de canviar?
Sí, concretament aquesta pregunta, com te pots imaginar, són preguntes d'examen en les que s'examinen de cotxe, perquè el tema pneumàtics no és un tema menor, Joanmi. I, com a mínim, cada 5 anys és recomanable canviar. Se considera malament, no treguis molt el vehicle, en els 5 anys és recomanable canviar una roda per la teva seguretat. L'altra cosa és, quan està degradada, com ve de queixa el lota, quan el dibuix del pneumàtic, ara en parlarem, no és correcte, o que hi hagi boins, tal, en aquest cas has de canviar. Això has d'invertir en seguretat, i és canviar pneumàtics.
Perquè la gent a vegades no ho té clar, jo que sé, per exemple, no, jo és que agafa poques cotxes, l'altre dia n'hi havia un que me deia, el meu cotxe té 10 anys i només té 40.000 quilòmetres, això vol dir que pràcticament no l'ha tocat. Me va dir que havia canviat la roda només un pic. Clar, si tu tens un cotxe que l'utilitzem poc, no?, que hi han passat 10 anys, que pot ser que hi ha gent que toca poques cotxes, s'han de canviar aquestes rodes o només quan estiguin desgastades? No és tan important el temps que hagi passat?
No, la pregunta d'examen recomana 5 anys, perquè 5 anys, escolta, la qualitat de lo que és la goma del pneumàtic ja no té la seguretat que tindria. I 10 anys ja seria un excés, però no és que te posin multa pels anys que té la roda, sinó que és una qüestió... Tu penses una cosa, Joanmi. El 5% dels accidents, sí. El 5%, perquè la majoria és per factor humà, el conductor, o per mal estat de la via. Però el vehicle mal estat també és el 5% de causa d'accidents. I una de les causes principals del pneumàtic en mal estat. Tenen en compte que el pneumàtic és l'únic contacte del vehicle amb en terra. Per tant, és una qüestió de sentit comú que, en vez d'invertir en tonterietes en el cotxe, inverteixis en rodes. Cada 5 o 6 anys que envies les rodes, i inclús abans, quan el dibuix està malament. Perquè també tenen en compte una cosa, el dibuix, sí. Per què serveix el dibuix? Per tenir adherència, és a dir, quan vols frenar que se pugui aturar, i també per drenatge, que quan plou l'aigua no patini el vehicle. Per tant, tot això ha d'estar en bones condicions. És molt important, per tant, que els pneumàtics siguin molt segurs i en bones condicions.
Quan tenim una roda desgastada, no?, per exemple, la de davant a la dreta, bueno, normalment se desgasten per igual, entenc, però per què feim el canvi, que és per ell bastant obvi, però per què feim el canvi de les rodes de davant a la de darrere? Això se fa molt o no se recomana, és millor canviar-les i ja està?
Bueno, com quasi tot en la vida, tot té la seva avantatge i desavantatge. Per una banda, les rodes de davant se diuen rodes directrius, no és vera, sí. Que són les que se giren a la davant. Per tant, és molt important que a l'hora de girar, sobretot a velocitats altes, les rodes de davant estiguin molt bé en aquest sentit. Per altra banda, les rodes de darrere també van molt bé perquè encara de frenada brusca, sí. Si tens un bon, una roda de darrere que frena bé, també anirà bé. Per tant, el que sí que és important és que cada eix, hi ha dos eixos, una davant i un eix darrere, que les dues rodes de cada eix siguin exactament igual i que estiguin en les mateixes condicions d'inflado, de la pressió dels pneumàtics i de l'estat de les rodes. No sé si t'he liat més o t'he aclarit.
No, m'has aclarit. De fet, això, per això parlen d'equilibrado, no?, quan te posen les rodes.
Bueno, la paraula desequilibrado és una cosa que te passa quan tu, per exemple, imagina que vas a 80 per una autopista i sense mínim manco la cosa comença a vibrar.
Sí. Brrr,
això és perquè la llanta de la roda davantera ha pegat un cop. I el giro no se fa bé perquè si dones un poc més de gas on lleves, se lleva el desequilibrat. Però això se lleva la causa segueix existent.
Sí.
En canvi, el que és perillós és que la de la dreta estigui en bones condicions i la de l'esquerra no. O que la de la dreta tingui una pressió i la de l'esquerra... Però això a cada eix sempre han de ser això. I també te diria una cosa. Avui els pneumàtics són molt, molt més segurs que fa 30 anys. Sap per què, Joanmi? Són molt més segurs.
Per què?
Perquè abans, en els 600, 700, les rodes, jo me vaig examinar amb uns 600, eren pneumàtics en càmera. Tu anaves a 80 i feies parche a una carretera.
Exacte.
A la roda davant i rebentaven. Sí. Ara no. Ara se diuen pneumàtic tubelers, que són sense càmera, però que tenen unes tècniques que malament una de tatxa se te fiquen en pneumàtic, l'aire se'n va a poc. Això ha evitat moltes morts a les carreteres. Molt important.
Superimportant, de fet. Clar, si se te clava una tatxa, ara que parlem d'això, de foradar la roda...
No la treguis.
No la treguis.
No la treguis, bueno, perquè sortirà l'aire.
No, clar, però ara el que hi ha és que te posen com una... No sé si ho explicaré bé, però
kit.
És com un...
Un kit.
Sí, no. És un kit que se fica com una...
Això ja te fot la llanta, o no?
No, és a dir, que és una altra pregunta d'examen, Joanmi, que sí. És la companya que també xerra i tindreu la informació. És a dir, des de fa anys... tu havies d'anar sobre les quatre rodes i havies de dur una roda de recanvi o un kit, perquè ja també de fa anys hi ha un kit que és el que acabes d'explicar, que si tu veus que s'està baixant molt la pressió,
sí.
Això ho poses i te pot aguantar fins en el pròxim taller, que diguem. Ben igual que la roda de substitució. Hi ha moltes rodes de substitució que són més petites, que tenen una franja groga, que, per cert, també, sí. En aquest cas, som per substituir, no per fer 2.000 quilòmetres. De fet, és una pregunta d'examen. Quan dus una roda petita d'emergència o de substitució, només pots anar 80, no pots anar 120 a l'autopista.
Ja.
I màxim 200 quilòmetres. Però que quedi clar, resumint, i és que avui els pneumàtics són molt més segurs que un temps, sense dubte.
I aquesta roda de substitució, que és més petita que l'altra, jo no l'he entès. Apareix que vas amb una roda de cotxe o amb un tractor, perquè hi és suficient per arribar al taller, clar, però...
Jo m'ha passat, jo fa uns anys tenia una d'aquestes rodes, i també és vera que ara ja se fa molt menys parxes que un temps. Un temps amb això en càmera era un desastre. Però quan vas amb aquest vehicle, si vas a 80, és molt segur. El que no pots és anar a 120, perquè queda de frenada, en part de drenatge, aquesta roda no està igual de condició que les altres, però va molt bé per sortir del cas fins a arribar, les perites, fins a arribar a un taller i sí. Que t'arreglin la roda. Però sí que és vera.
I ara, quan tens un clau, també te posen com una espècie d'altra clau en forma de cautxo, en material per escut a la roda, per substituir, i així no, no t'has de posar es parche, no sé... No, és sí. Com un substitut, mira. Com un clau que és de goma.
Mira, sí, és que quan xerrem del pneumàtic, que repetim, que és una de les peces més importants del vehicle, igual que els frenos, són les dues coses que si té UV miren molt, si té UV que miren sobretot, l'estat dels pneumàtics i l'estat del frenat, per veure si tu tindràs accidents. Aleshores, les noves tecnologies, és increïble, en 20 anys, tot el que ha millorat, perquè hi ha gent que diu és que les noves tecnologies fa que hi hagi més accidents. Home, no, el balanç és superpositiu, perquè t'avisen si no te poses el cinturó, inclús en el carril d'ara passar l'autopista un cotxe modern ja se corregeix tot sol, etc. Però en quant a pneumàtic, el mateix. Hi ha molt més modernismes en els temes tecnològics i ha millorat en tots els sentits. En els kits, en el que és la goma, en el dibuix, les cadenes, quan hi ha neu, tot això també ha pneumàtic de neu, etc etc. I també en claus, en el que acabes d'explicar. Per tant, el vehicle és important i el pneumàtic molt important dins el vehicle, sense dubte.
I la darrera pregunta damunt el tema de les rodes, les sancions. En quin cas ens poden sancionar?
Sí, ens poden sancionar, per exemple, ja començàvem a CTV. Si tu dus unes rodes que no estan homologades en el tipus de vehicles, és a dir, la ITV té tot un llistat reglamentat que, segons el vehicle, tu has de dur un tipus de roda. Tu no pots posar una roda de mig metro com un tractor a un cotxe. Sí. És una exageració. El que estic dient és que està tot molt detallat. I tot això, el que és la part lateral del vehicle, hi ha tota una sèrie de lletres i números. Supos que no ho dic qualque vegada, no és veritat. Bueno, aquí ja podríem estar una hora xerrant de què volen dir tot això. I aquí la policia, que té molt clar la legalitat quina és, si veu que un pneumàtic ja allò ja és sospitós de que no va bé, pot mirar i segons el vehicle li pot sancionar per tota una sèrie de coses. L'amplada, el perímetre, si segons el dibuix o no, i han de tenir mínim, que inclús tenen unes galgues, que és una eina que tenen a la moto de tràfic, fins i tot, que com a mínim ha de fer 2 mil·límetres, perquè si no ni tiraràs aigua pels costats ni tindrà adherència. Per tant, en aquest cas són... I després hi ha una pregunta d'examen que és molt interessant, i és cada quant has de comprovar la pressió dels pneumàtics,
molt
i
important.
Que això, la veritat, sí, però quasi ningú ho fa molt poca gent.
Sí.
I és una vegada cada 15 dies o cada mes. De fet, quan tu vas a parar benzina, hauries de donar una volta en el vehicle per veure si allò canta. Això ho hauries de fer i ho feim poc, perquè li donem, en general, poca importància en el pneumàtic. I és molt, molt important el pneumàtic.
Idò, Toni, anem a escoltar una sintonia del Comodús. El Comodús és quan jo surto al carrer a fer preguntes i només posarem una pregunta. És una senyora que té una pregunta. No té res a veure amb les rodes, però bueno, jo volia saber a veure si tu mos podràs respondre. Aguanta un minutet i tot d'una te feim aquesta pregunta.
Comodús, Juan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Idò, demanant, em vaig trobar una senyora estrangera que xerrava mallorquí i me va fer aquesta pregunta. Jo dic, idò, li demanarem a en Toni. Vull que l'escoltis a veure si mos pot respondre.
No crec si és veritat o no que els cotxes que venen de fora, dels alemans o turistes en general, no paguen gaire d'aquest impost. I
pensa que els turistes, quan venen aquí, no paguen l'impost de circulació. Turistes residents, estem parlant?
Sí, me'n refereixo a persones que tenen una casa.
Un alemany que potser viu aquí, que té casa seva, que està empadronat a Palma, per exemple, pensa que no paga impost de circulació en el cotxe?
Sí, jo crec que sí. No sé si tinc la raó, si aquesta notícia és vera o és només un rumorologia.
No sé si t'he ficat a un vaciot ara, però no sé si has entès la pregunta, Toni, però me vaig quedar loco i dic, ho demanarem. Jo entenc que si tu ets resident aquí i estàs empadronat, pagues igual.
Sí, és a dir, és una pregunta tècnica molt bona de respondre. Mallorca és una zona turística i no només venen gent d'Europa, també venen gent de la península, i anem a veure, ho aclariré molt clar. Un vehicle paga l'impost municipal a l'Ajuntament en el domicili d'aquell vehicle. Si jo tinc el cotxe domiciliat a Son Cervera, pagaré els imposts a Son Cervera. Si un que viu a França o que viu a la Corunya ve amb vaixell i se passeja per Mallorca un mes o dos, com que té la residència i l'empadronament del vehicle a la Corunya o a París,
sí,
lògicament no pagaran impost. Per això és tan important, perquè vos entenguem, hi ha molt més de 70.000 vehicles que venen de la península. Si tenen domicili a Madrid, paguen l'impost municipal a Madrid i desgasten i contaminen Mallorca. Per tant, sí, tot no pot ser en sa vida, però manco que quedi clar una cosa. Se paga l'impost allà on el vehicle està domiciliat,
clar,
que també és un altre. Hi ha ajuntaments que potser ho posen un poc més barat perquè és una font d'ingressos i és un poc injust, perquè potser això... per posar un exemple, si neu, potser si hi ha més barat que Sant Cervera, Hi ha empreses de lloguer que posen els vehicles a Sineu, estic parlant un exemple,
sí.
I després, mentrestant, contaminen més, lògicament, a la zona de Cala Millor, que és allà on estan habitualment. I això passa igual amb un que ven sobre vaixell. Lògicament, els estrangers, quan venen en vehicle, no paguen l'impost municipal aquí. Només faltaria tot això. A més, crear una infraestructura perquè pagassin una part aquí no seria rentable.
Clar. Idò, Toni Cànovas, expert en seguretat vial, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí, en diumenge, 9:45. T'agraïm aquests minuts. I sobretot, aneu alerta, canvieu les rodes quan toca. Moltes gràcies.
També, gràcies a vosaltres, perquè tu i jo, si xerrem, està bé, però quan mil de persones aprenen, és una cosa que estàs fent molt bé, també, perquè la seguretat vial també salva vides.
El servei públic, així és. Moltes gràcies, Toni. Una ferrada. Bon diumenge.
Sí. Igualment.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Vinga, continuem. Són les 9:46 minuts d'aquest matí, de bon diumenge, i ara és moment de parlar-vos dels Premis Joves Talents que impulsa la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca. Uns premis que cerquen, en primer lloc, una iniciativa per reforçar el reconeixement en els joves talents de l'illa en diverses modalitats.
I nosaltres tenim una cita, no? Dimarts tenim una cita amb aquesta gala i amb la festa Hora Bauxa Tardeo, que també s'ha organitzat.
Sí, perquè aquests premis tenen com a eix central la salut mental mitjançant l'expressió artística. Pintura, disseny gràfic, fotografia, audiovisual, disseny de moda, relat breu, són algunes de les modalitats que se premiaran. Per això anem a xerrar amb el conseller de Presidència, Toni Fuster, del Consell de Mallorca. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Toni. Bé, ara ho dèiem, aquests premis cerquen això, no?, a reforçar i fer un reconeixement en aquests joves talents de l'illa que, milloren la seva salut mental mitjançant una expressió artística.
Pues així és. Des del Consell de Mallorca, concretament des de la Direcció Insular de Joventut, estem preparant aquests darrers mesos amb molta il·lusió, i vull dir amb molta il·lusió, els primers premis talent jove que se faran a l'illa de Mallorca.
Ha tingut una aturada. Toni, me't sents bé, tu?
Sí, jo perfectament.
Ara, ja està, perquè crec que vas camí a Lluc, m'apareix, no?
Sí, però encara estic per sobre pista, encara no he fet la pujada.
Això com et deies?
Pues vos deia que és la primera vegada que celebrem aquests premis i els hem preparat amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i el que volem és donar-li als nostres joves, als joves de l'illa de Mallorca, una finestra perquè puguin expressar les seves habilitats i les seves actituds en diferents àrees, en diferents entorns. Tu ho has comentat molt bé, els has dit tot, menys el que és creació audiovisual i relat breu, que també estan dins aquest Premi Talent Jove. Uh-huh. I el que volem és que també tinguin una possibilitat de donar-se a conèixer. Jo crec que és una responsabilitat també de la Direcció Insular i concretament des del Consell de Mallorca donar aquesta oportunitat en els joves. M'agradaria destacar que tenim sis premis, tenim una dotació total de 9.500 euros. Cada primer classificat o premiat tindrà 1.000 euros. I entenem que és la primera vegada, per ser la primera vegada, jo crec que està molt, molt... crec que serà una gala amb un cert èxit, i el que volem és convidar aquesta gala el que és la part més solemne, més d'entrega de premis, de reconeixement, com molt bé ha dit tu, i després, una mica de festa per passar-ho bé. M'agradaria destacar també l'actuació de Josep Cabot, que té una cançó molt guapa, que és Jaüt, que precisament tracta aquest tema del problema de salut mental i com se pot anar solucionant, i també de Maria Antònia Rosé i de Jaume Colombàs, que després s'animaran a fer festa.
És a dir, no només, jo a mi, dimarts tens res a fer, tu.
Dimarts, encara no.
Encara no. I doncs ja està. I doncs cap vespre, ja ho saps, a partir de les 7, en el pati de les dones de la Misericòrdia, a Palma, aquesta gala del Premi Joves Talents del Consell de Mallorca. I després, atenció, sí, perquè després de la gala, just després, Hora Bauxa, perquè mos entenguem tardeo.
Sí, jo anava per aquí. Jo, quan t'he escoltat de Hora Bauxa, dic, ara aquest és el meu moment.
Bé, i doncs, està bé. Ja ho sabeu, dimarts, idò, Toni, aquesta cita amb tots aquests joves que, per lo que sé, encara no saben els premiats, a dir, se sabrà la mateixa gala.
Exactament, no ho saben ells, i li dic de veres, no ho sé ni jo.
Millor.
Hi ha un jurat, el jurat és el que selecciona, el que puntua, i el que diu qui són els que tenen, pues, el premi, en aquest cas.
Molt bé. Idò, moltes gràcies, Toni, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i que disfruteu de la gran vida.
Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Bé, Joanmi, jo t'he de dir que, ara ho comentava en Toni, sí, aquest dimarts, dia de nou, hi haurà, com ha dit, Cabot, de Maria Antònia Roses i en Jaume Colombàs.
En Jaume Colombàs, que està ficat per tot el brou.
Per tot.
Ara resulta que també acompanya la selecció espanyola en el Mundial, com a speaker i com a... Sí. Ja va estar a la final de la Copa del Rei. És per tot.
Sí. Jo avui volia que estigués amb nosaltres, però què passa? Que ahir tenia un run fest, no sé què punyetes.
Això també. No ha deixat de fer...
No anava a córrer ell ahir. No. Que... Anava a pinxar.
A posar música, exacte. Sí.
I després, una revolta grossa que hi havia a Palma ahir.
No atura.
Clar, avui de matí, en aquesta hora, encara dorm.
T'he de dir que m'ha sap greu que no estigui a Son Moix. El darrer partit ja no era ell.
No.
Ja sabeu, jo tenia aquesta connexió...
Avui ja hi serà, tu creus? Sí, s'haurà recuperat.
No, però avui no, perquè Mallorca juga fora, juga a llevant.
Bé, però a millor hi va, perquè l'aeroport està ple.
Hi ha 500 mallorquinistes que hi van a veure el partit.
I l'aeroport de Palma està ple de mallorquinistes.
Sí.
Bé, el que dèiem, dimarts, dia de nou, a partir de les 7, podeu venir, podeu gaudir d'aquests premis Joves Talents a la Misericòrdia, a Palma, a menjar i beure, a Hora Bauxa, música, sí, gala, que vol més?
Sí, música. Un bon dimarts. I una mica de tot,
I t'he de dir una cosa, Joanmi, jo ara mateix he de fer una escapadeta.
On?
Me'n vaig a fer la nit.
Que toca.
Que toca. Per cert, encara no sé com em va anar ahir, però vaja, suposo que molt bé.
No t'han donat els números d'oient. No. Hauran anat molt bé perquè teniu una mitjana que fa por.
Això és vera. Ara basta que hi fos un desastre.
Sí, ara ahir, però...
No. Haurà anat beníssim, no. Però...
Ja teniu gent fidel, que espera el programa, això és molt bo.
No, és que tenim gent que mos escriu per participar, per concursar.
Perquè volen saber a quin poble anireu per anar allà per allà a col·legiar, a veure si li toca.
Aposta, jo vull aprofitar, quan encara m'he d'anar una horeta, a fer la nit, després tornaré, perquè no me puc perdre aquest... entre tu i jo. Jo vull aprofitar, per si qualcú que mos està escoltant, que diu, ara no sé on he d'anar a col·legiar, a voltar amb bon diumenge. Veniu fins a Falanitx, en el mercat de Falanitx.
Molt bé.
Estarem allà fent es toca-toca. Per tant, podeu passar i podeu participar.
Molt bé.
Potser 200 euros.
Sí. Perquè, clar, la gent endevina la primera o s'hi costa molt?
Depèn, però hi ha gent que sí que és molt bona paupadora. Sí. I gent que no. Perquè coses que penses tu que seran... O jo, quan ho veig, dic, serà fàcil. Però no, perquè clar, jo no sé què hi ha dins la casa fins que no obren.
Sí.
Però quan ho veig, dic, serà fàcil. O no, serà complicat. Però resulta que potser el que creus que és fàcil no hi ha manera i és en revés.
Què diries que és el més estrany que la gent... que heu ficat dins la catxeta? Perquè teniu molt mala llet, també, a vegades. Però és una cosa, però és una altra...
Clar, és que hi ha coses que són de la nova temporada que no puc dir.
No, que hagi sortit. Alguna
però
cosa que hagi sortit.
Sí, que hagi sortit... Te diria que... bueno, una serp que varen ficar, però no era viva,
no
ni,
era viva.
Ni morta. Vull
que,
dir que era
mentida.
Mentida.
Però apareixia.
Sí, apareixia d'aquesta divisa que... Bé, com sí. Allò que també n'hi ha, han d'anar a viure amb aquest tema.
Ah, això, tipus culebra.
De ferradura, sí. que maten les sargantanes i tot això.
Exacte.
Idò, un bon bitxo. Va haver un bon susto. I llavors hi ha altres coses que són tonteries, que res, que no passa res. Bé, el que t'he dit, que jo me n'he d'anar ara, res, una horeta. Després torn, i no m'has dit més coses d'aquesta artista, perquè m'has dit que és una dona, que
ah, sí, he dit que és una dona mallorquina, mm-hmm. Que pràcticament l'han adoptada a Barcelona, perquè d'ençà que va sortir, això és una altra pista, que va sortir a un programa molt conegut de Catalunya...
De
TV3, tipus Operación Triunfo, encara no direm el nom del programa, però... va
un
triomfar,
talent,
va quedar semifinalista, va quedar de les primeres i ho va petar i va ser coneguda fins i tot a Catalunya i aquesta Lota ara té uns dies per estar aquí a Mallorca i aprofitam i l'entrevistam.
Perfecte, vinga, doncs fem això. Jo me'n vaig una estoneta i després a les 11 menys quart jo seré per aquí perquè a les 11 comença ja l'entrevista.
I doncs vinga, nosaltres farem un poquet de música, publi i ja tornem pràcticament perquè a les 10 continuem amb moltes coses i hem d'anar amb una Lota que viu a Granada que mos conti la seva vida com és allà.
Més barata que aquí, segur.
Més barata, segur. Vinga.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IV3 Ràdio. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
En el fons del bar te tires un des tabac vos mirau de dalt a baix de rius, de dius bye bye i mirant en el mirall jo davall el llum del bany fas que si m'escap és ara o mai. És ara o mai. I ara aquí tothom ballant, tothom mirant, i tu camines com si anessis desfilant. Tothom callant, tothom mirant, i tu amb mi vas desplegant els teus encants, anant amunt i avall, a la pista de ball. Is that all mine?
tothom mirant. I ara aquí, tothom ballant, tothom mirant. I tu camines com si anessis desfilant. Tothom callant, tothom mirant. I tu amb mi vas desplegant els teus encants. Anant amunt i avall, a la pista de ball. Tothom ballant, tothom mirant, i tu camines com si anessis desfilant. Tothom callant, tothom mirant, i tu amb mi vas desplegant els teus encants.